6 de Vila-real.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 28 de setembre, 12 i un minutet, així en la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Vila-real, ja saben, tots els dies, dos horetes, en tots vostès. I jo els faig una pregunta. Tenen allò que diuen la gent en este moment, en esta estació en la que ens trobem, alguna alteració en els nivells de... pues això d'humor, és dir, se troben vostès una miqueta raros? No se preocupen, això és, es diu astènia tardorenc. Sí, sí, de la tardor. La tardor, lo que diuen sempre allò de l'otoño i tot lo demés, provoca una astènia que causa una alteració de nivells en determinades hormones. Precisament pues, en la melatonina, que és una hormona relacionada en la son, que està associada en el trastorn afectiu, i és un trastorn afectiu estacional. Això vol dir que simplement és estacional, no es preocupen, simplement és perquè estem a la tardor, i a la tardor la gent està com un poc més decaiguda, està un poc com els arbres, que cauen les fulles i es troben una miqueta... En vez d'estar brillants i verds, estan pues, més marronets i com una miqueta més sequets. No passa res. Això és perquè és tardor, però té un temps limitat. No es preocupen que això es passarà, vos passarà. Que després... bueno, no puc dir que ve la primavera perquè ve l'hivern, però vaja, que no dura tota la vida. Tranquils. Ara sí, presenté els meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Jo sóc més de patir l'astèmia primaveral, més que la tardorenca, ho sent. Això és com eres del Madrid o del Barça, o de ningú dels dos. Bé, doncs jo sóc de les que estic de mal humor quan ve la primavera. Però és perquè me lleven una hora de son. Ara com me la van a donar, l'aprofite per altres coses, però l'aprofite.
En este cas, tu quin mes vas néixer, Maria?
Jo en maig.
Fija, pues tu eres nascuda en primavera, per lo tant, deuries estar, diuen que més alegre, perquè és nascut en primavera. Jo, per exemple, que sóc nascuda en la tardor, deuria de... Estic contenta en la tardor. El que sí que tinc que dir és que és cert que n'hi ha una sensació generalitzada en la tardor, com que estem un poc més decaiguts tots, no, Víctor?
No sé, però se fa de nidantes, vas pel carrer a les 8 de l'esprai i ja quasi no veus a ningú, és una miqueta tristot.
Quan vas néixer tu, Víctor?
Jo també en maig.
En maig.
I tu, per exemple, t'agrada més la primavera o la tardor?
A veure, no m'agraden els dies estos d'estiu que no se pot ni estar de tanta calor que fa, però m'agrada la vidilla, no sé, que a les 7 i mitja de l'esprai encara n'hi és gavidilla.
Pues tu... respon a aquest individu que és quan naix, quan li agrada. Sabem que Maria és un cas raro, que ella sempre va per lliure, entonces,
un verso libre.
Sí, sí. Víctor riu, el que passa que no el senten com quan rius tu, però diem, Maria per lliure, naix en primavera i damunt li rebenta la primavera.
No, no es que no me reventa, pero sí que es veritat que estic uns dies com més a fava. Però és que el de les alqueries tenim una qüestió. Que quan tots vostès han començat a la tardor, per a mi l'estiu no s'acaba fins que no passen les festes de les alqueries, clar. I jo em ficaré trista després d'això, que diràs, no són unes festes normals i habituals. Jo ja ho sé, però és que jo tinc el xip aixina.
Sí, sí.
De fàbrica.
Bueno, pues per les persones que estan preocupades per la astènia tardorenca, de la tardor, els síndromes de l'astènia duren entre una setmana i 15 dies, més o menys, el que tarda aquest organisme en adaptar-se a la nova estació. Segons els especialistes, si els símptomes clars d'astènia s'allarguen més de 15 dies o si patisses, a més, pues això, algun dolor d'oïdet, algo de moc, una febrícula i perd de pes, pues ja no es tracta d'astènia, és que t'has constipat.
És que això també arriba ara, perquè com ens vestim, és el temps d'anar com una ceba vestida, val? Que és el que passa també a la primavera, no? Que te vas ficant capes o te les vas llevant en funció de l'hora del dia que siga.
Val, i ens diuen que per a combatir aquest estat d'ànim és important respectar els horaris de la son, fer exercici físic i portar una vida sana en general. És a dir, que els consells que ens donen ens serveixen per a la tardor, per a la primavera, per a l'estiu i per a l'hivern, no?
Bueno, per a l'hivern, com l'hivern es comença quan són les quan tenim que escriure la carta als Reis Mags, pues millor no passar-se en tant de dir en la carteta.
Val,
també, pues, perquè després també ve la costa de Xener.
Ens diuen que fer l'exercici físic a l'aire lliure estimula la liberació de la dopamina i endorfines que ens alça l'ànim a tothom, tant als grans com als menuts. Perquè recordem que els menuts també sofreixen i s'estenien.
Home, i tant, que ells tornen al col·latge, saps? Després de quantes mesos de vacances, quasi dos o tres mesos de vacances, tenen que tornar els pobres xicotets a l'escola.
Maria, jo sempre he tingut ganes de tornar a estudiar, sempre. Per mi, estudiar és símptoma d'alegria, de coneixement, de prenc coses noves,
sí,
de tornar també, a relacionar.
Sí, però també és bonic estar en la platja, saps? O sigui, ni una cosa ni l'altra.
Que eres un verso libre.
Mitat i mitat. Mitat i mitat no està malament.
Sí, en aquest cas, Víctor, desempata. Tu eres dels que t'alegraves tornar als estudis o dels que no s'alegrava?
A veure, és que per a mi, quan tornava als estudis, tornava al futbol, entonces tenia trampa.
És que ell sempre acaba igual.
Tira una porteria.
Tira una porteria.
Maria, pauseta de publicitat i anem a les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día?
ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Ara sí, notícies en Maria Ventura, que va posar-nos al dia de l'últim que ha ocorrit així a la província de Castelló.
Pues sí, i jo crec que una de les principals notícies que hauríem dar és que els centres de salut tornen el dilluns a l'atenció 100% presencial. El president Ximo Puig ha avançat que els pacients podrien triar de manera opcional aquesta consulta telefònica que es venia realitzant fins ara, mentre estan els sindicats pues reclamen reforçar les plantilles sanitàries, no? Que sabem que han mermat moltíssim durant la pandèmia, no, Susana?
Bueno, pues yo considero que ya era hora de que s'obriguen els que s'obriguen els centres de salut, perquè jo crec que seria una de les primeres coses que s'han tingut que obrir, perquè ara ens assabentarem de la quantitat de coses que s'han fet grans quan haver-les pogut tallat quan eren menudes.
Sí, i aquest anunci pues, es va fer ahir que en les Corts Valencianes va haver el debat de política general on el president Puig pues, va marcar les línies estratègiques en les quals se centrarà l'acció del seu Consell per a consolidar pues, la recuperació econòmica i la creació d'ocupació i enfortir l'estat de benestar valencià. Una de les coses que més destaquen és que Puig demanarà al govern central la transferència de les rodalies per a pal·liar les grans deficiències que té aquest servei. Però també rectifica que el canvi de model de finançament és inajornable i reitera que el transvasament Tajo Segura és irrenunciable també, no?
Val, pues ahir a les 8:15 de la vesprada el debat la Conselleria en la Generalitat Valenciana era ja i no es podia sentir. Estaven esgotats i ja no el que feien era tirar-se contínuament els trastos al cap. I per lo que fa a Rodalies, en Catalunya, en Catalunya ja això se fa, està intentant-se, o ell ja està, ja està transferida a la Generalitat Catalana, i encara, després de 10 anys, no s'han arreglat. Val? I per lo que feia a la plataforma d'afectats de les Rodalies de la Comunitat Valenciana, ells aboguen perquè siga una empresa pública. Cuidao que no es transferisquen les competències i acaben mans d'una empresa privada.
Clar.
Ojo,
Sí, després, si et pareix bé, Susana, com un dels més ferms defensors de les Rodalies així a la província és el senador de Compromís, Carles Mulet, parlarem en ell, no? Perquè ell sí que és molt insistent al govern de que les Rodalies tornen a ser el que eren, no? Perquè és un servei que això, no ho sé, però jo no sé si algú ha agafat alguna volta o ha sigut molt freqüent en agarrar el servei, no? Uh-huh. Però comparable en altres comunitats autònomes, jo que puc comparar, et dic que el servei és molt deficient i molt car per a les butxaques.
Qui millor va opinar d'això que una usuària, en aquest cas eres tu.
Correcte. I ara, Susana, anem a parlar de turisme perquè el Castell de Peníscola acollirà un nou concepte d'oficina de turisme de l'entorn del monument històric. La diputada de turisme, Virgínia Martí, ha anunciat la creació del primer punt d'atenció a turistes amb visió plenament provincial. La Diputació de Castelló vol aprofitar així la condició del castell com a monument més visitat de la província, amb més de 215.000 visitants a l'any abans de la pandèmia, per a promocionar pues, tota la nostra oferta turística, no? I, a de pas, que vas a visitar el castell, doncs que t'informen del que vos pots veure al voltant, no?
Ja és, era hora.
Sí, és
ja era hora.
Molt bona idea, no? Ens fiquem seriosos en el tema dels successos, perquè s'ha produït un accident mortal en la seu V12 a l'altura de Vinaròs durant la matinada del diumenge al dilluns. Va faltar, no? Un home de 55 anys que va morir en eixir-se de la via per la qual circulava amb el seu camió. I després, la policia d'Onda està investigant el robatori que es va produir en 9 casetes durant la celebració de la Fira de Sant Miquel. Els fets van ocórrer en la matinada del dissabte al diumenge, i bé, els usuaris o els empresaris d'aquestes 9 casetes pues, ja han ficat en les seues competents denúncies, no?, per a que la investigació es faci possible, no? Perquè imagina, no?, damunt de què van a ficar i oferir el seu servei, pues, que patisquen aquestes accions, no?
Terrible.
Ara ja sí, ens venim a Vila-real. Primer parlem de que el Servei Municipal d'Esports adapta els protocols i mesures de prevenció per a la Covid-19 a la normativa publicada per la Conselleria de Sanitat, que flexibilitza les restriccions i amplia aforaments en instal·lacions i activitats esportives, així com en entrenaments i competicions d'esports federats. Entre els principals canvis, el regidor d'Esports, Serralbo, destaca l'obertura de les instal·lacions municipals al públic i acompanyats també en els entrenaments d'esport base, igual que ja es permetia en les competicions. L'aforament de públic en competicions esportives passa a ser del 75%. Quant a l'ús d'espais comuns en les instal·lacions esportives com vestuaris i dutxes, s'estableix també un aforament màxim del 75% i es permetrà l'ús de taquilles i es tornarà a espais prepandèmia per a algunes de les activitats dirigides per el Servei Municipal d'Esports. Finalment, l'edil assenyala que de moment es manté i sa cita prèvia i la llista d'espera per als usuaris que han quedat fora de les activitats dirigides.
Bueno, esperem que no tinguin que tornar enrere. Jo me fa l'efecte que són prou prudents, però
I després dir que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ahir va acompanyar a una representació de les Forces Armades en la seva recent visita a les instal·lacions de Procelanosa en el marc del projecte de la nova base logística de l'Exèrcit de Terra que el govern construirà a Còrdoba. Susana?
Bé, no, és que m'estic imaginant la imatge de l'exèrcit en la visita a Porceranosa per exportar el model d'indústria 4.0 i col·laborar en el macroprojecte de la base logística de Còrdoba. En fi, si ens volien visitar, pues ben visitats estem.
Sí. I acabem parlant de solidaritat, perquè Vila-real habilita una oficina municipal per a impulsar i coordinar la solidaritat amb els afectats pel volcà de la Palma. Per això el consistori s'ha posat en contacte amb les entitats socials, associacions de veïns, junta de festes, comissió de penyes i altres col·lectius que se sumaran a aquesta campanya, de manera que es farà possible una recollida coordinada d'aliments i altres materials en aquest moment, segons la informació facilitada per la Federació d'Empresaris de la Palma. Els materials que més es necessiten són roba interior, llençols, tovalloles, sabates, coixins, aliments sense gluten, aliments sense lactosa, aliments per a bebès i mascaretes. Informen que informarem, no?, quan es posarà en funcionament aquesta oficina i on estarà perquè la gent que vulga puga ajudar. I per cert, dic que avui torna aquesta festa del cinema i que podrem gaudir amb el 100% de l'aforament complet al cine, no?, a les sales.
Per lo que fa a la recollida d'aliments i de més per solidaritat, jo el que vull recordar als nostres veïns, a les nostres veïnes, a la gent que viu a prop, a la província de Castelló, que solidaris ha de ser tots els dies de l'any i que en la nostra província també hi ha gent i que a lo millor el teu veí també necessita aquesta solidaritat. Això és el que vull dir, la solidaritat se practica totes les dies i no només quan per televisió te donen pildoretes d'allò que en un moment donat és lo guai.
Sí, curiós és que tot el món ha aplaudit en les xarxes socials la decisió de la radiotelevisió autonòmica de Canàries de no traure declaracions de la gent que ha sigut afectada per les circumstàncies del volcà, no? Perquè és veritat que en la resta de televisions nacionals no se salva ninguna. Han fet, diguem, molta carnassa, no? De lo malament que ho estan patint i les persones que s'han quedat pues, sense vivenda d'avui per a demà.
Maria, és que s'obren més comentaris. Pauseta de publicitat i a per esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Ara sí, Víctor, dinos aquestes coses que tenim ganes de sentir, com que somos los mejores i vamos a por los mejores.
Bueno, avui tenim la prèvia del gran partit de demà. Per a ells, suposo que serà una revanxa, per a nosaltres és un partit que n'hi ha que intentar traure per a seguir en bon camí en la Champions, però bueno, jo crec que n'hi haurà més morbo allí que així, segurament.
Bueno, no, el morbo està servit en els dos puestos, sí.
De fet, supose que estarà fe d'aposta, avui parlen Emery i Rulli. O sea, només falta que el Manchester traga a De Gea a parlar també avui. I ja crec que està complet tot.
¿Qué? ¿Que no tenemos morbo? Pues claro, pues claro. Però bueno, això sí, un bon abraç a Sant Pasqual, per si de cas.
Bueno, a veure, al final és un partit de grups de Champions, quedarien 4 més, però bueno, crec que anem a puntuar demà i... I per què no guanyar? Al final el Manchester té moltíssimes baixes en la defensa. Crec que demà és el dia que n'hi ha que aprofitar-lo.
A quina hora connectarem?
Demà comença el partit a les 9, 8 i mitja ja estarem així. Per a contar tota la prèvia del partit, les alineacions i això, tot l'ambient que s'hi visca des d'allí, que suposa que ens tindran ganetes.
Tots els jugadors nostres, del nostre equip, estan tots en condicions, no tindrem ninguna baixa...
No, és, Gerard, que és la nostra estrella, pràcticament segur no juga, per no dir el 99%, 100%.
És dir, que ja tindrem una persona que no defensarà massa bé la porteria grogueta, no?
Bueno, perdem molt davant en l'ofensiva, però bueno... Ja dic, el Manchester també té moltes baixes en defensa que crec que n'hi ha que aprofitar-lo. Crec que l'altre dia en el Bernabéu van fent un gran partit, crec que en Old Trafford també tenim que fer-lo.
No, crec no, segur i anem a fer-lo. Més notícies?
Sí, avui ja comença la Champions, per exemple, juga el Madrid contra el Sheriff, el Milan contra l'Atlético de Madrid, i tenim a les 9 de la nit també, jo l'he denominat la batalla del milió de dòlars, perquè juga el Paris Saint-Germain, realment de Qatar, contra el Manchester City, realment de Mirage Unis Arabs.
Uau.
O sea, el PSG, el president és el que li va dir a Mbappé que el renovava a canvi d'un palacete allí en Qatar.
Quasi estic per posar-me la teja i la mantilla, que allò és una, bueno, tot un aconteciment,
A lo millor més bé les vestimentes de dansa oriental, no?
Ah, no, no, claro. Som en Espanya, nosaltres mos fem teja i mantilla.
Bueno, tu lo que tu vulguis.
Diuen que tornarà Messi en el París, tota la polèmica esta que crec que Neymar li va dir a Mbappé l'altre dia... Este tal no me la pasa, no sé com li ho va dir.
Ja.
I bueno, que si avui perguera el PSG contra el City de Pep, se quedaria en un punt de 6 possibles en la fase de grups. Conte que començaria la crisi en París.
Home, la veritat, no hi ha que ser mala en esta vida, però seria molt divertit. O sigui, perquè després de tots els diners que s'han gastat i totes les esperances que hi havia en el PSG, que es quedaren penjant un fil.
A veure...
Diu, no cal ser mala, però després de tot el que es passa, que es quedaren penjant un fil. Ojo, eh?
Seria morbós també que se quedaren en un punt de 6, però n'hi ha que dir que, a veure, òbviament el Manchester City... germanetes de la caritat no són, eh?
No, però no cal ser malos.
A veure,
vull dir que el City també té un pressupost que ja m'agradaria a mi per a mi.
Tu saps que si passara això votaria fum el xiringuito de Pedrerol? No? O és que o ja no
bueno, tens que, és que el Madrid avui segurament guanyarà 4-5-0, o sigui, tindran el programa fet avui ja.
Ah, val, perfecte.
Que també vols carregar-te'l.
No, però és que Pedrerol mola molt quan passen aquestes coses. Deixa molts momentos.
Bueno, això, a la una parlen Emery i Jero Rulia, a les 2:30 l'entrenador del Manchester. Veurem quin és el jugador d'ells que parla en esta prèvia del gran dia de demà, que a part tenim el mateix partit en juvenils, el Manchester United contra el Villarreal en juvenils, i a les 6 de la vesprada, crec que encara se poden demanar entrades, el Villarreal femení contra el Barça femení, que és l'actual campió de la Lliga, de la Copa i de la Champions League en futbol femení.
Bueno, pues vos he de dir...
Demà tenim tres partidassos d'això, de gaudir.
I vos he de dir que així en la nostra casa tenim una estrella, vamos, absoluta. És dir, ahir me van passar un sticker de Javi on hi ha una nòria per darrere i posa "disfruteu, collons". I una altra on hi ha un ovni en que està tirant un llamp que posa "todo mal". Jo dic, és que hi ha que veure Javi Mata la quantitat de gent que arrastra, fins i tot s'entretenen en fer stickers d'ells i passar-se els mòbils.
És que Javi és molt carne de meme, eh? És veritat. Els oferiré, intentarem fer-ho des d'ací.
Jo vos tinc que dir una cosa, és el pitjor companyero del món perquè ell sempre va a la seua, però com a tio espectacle me la jue, eh? Absolutament. En fi, pauseta de publicitat i el primer convidat.
No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I ara ens trobem en Esther Pallardó, ella és periodista i escriptora. Molt bon dia, Esther.
Què tal? Bon dia, Susana.
Presentem un llibre, presentes el teu tercer llibre, demà dimecres, a les 7:30 de la vespre, i el presentaràs en la Vall. El llibre es diu Històries con alma, no?
Efectivament. Històries con alma és el tercer llibre, que és molt diferent als dos publicats abans, però que a la volta té molt en comú, perquè té tota la part de història, de política i de Castelló, de la província de Castelló, que són les tres meues passions, pues d'alguna forma es reflecteixen en els tres llibres i en este especialment.
Per a la gent que te conega o que tinga curiositat per saber els llibres que has escrit i no és que tingut ocasió de llegir-los, parlem de que fa 6 anys, en l'octubre de fa 6 anys, escrius el teu primer llibre i se titula A soles, no?
Sí, el primer llibre va ser un llibre molt pensat, molt meditat, era un llibre molt introspectiu i la veritat és que poder posar a disposició de tota la gent, no?, una part de la teua intimitat personal i de la teua intimitat política, no va ser una decisió fàcil, però bueno, la veritat és que al final ho vaig fer i la veritat és que contentíssima, va tindre molt d'èxit. I a més, pense que és una ferramenta també per a que la gent entenga que hi ha coses a la vida que un ha de viure a soles. I no hi ha que tindre por per això, simplement hi ha que assumir algunes circumstàncies i saber que s'han de viure i que per més teixit social i per més teixit familiar que tingues, que tots en tenim, o almenys les persones que som afortunades, el tenim, certament hi ha coses que hi ha que viure-les a soles i d'alguna forma aquest llibre també era pues, exterioritzar, no?, aquest sentir.
I aquesta transformació que fa Esther Pallardó política, que abandona la política, deixa la política, o considera que ja no té més a fer en la política?
Bueno, potser es junten amb dues coses, no? Per una banda, jo crec que tot el món hem de tindre clar que aquesta visió de la política de persones que estan per a tota la vida i que s'eternisen, això ha acabat. És important saber que en la política el temps està limitat. Vull dir, i a més, no és una limitació que t'haig de posar ningú, sinó que inclús has de posar-te tu mateixa, no? Jo crec que en política, quan estem, lo important és aportar tot el que puguem, és treballar al 100% per la gent i en vocació de servei, que a voltes això se'ns oblida i crec que és el més important que tenim que recordar sempre. I una volta ja ha passat aquesta etapa, bueno, pues crec que no està mal deixar pas a altres persones i sincerament crec que és una forma de revitalitzar també les organitzacions polítiques. Jo vaig estar 12 anys entre unes coses i altres, 4 com a cap de premsa i 8 com a càrrec públic, i sincerament, en els meus defectes, en els meus afectes, en els meus avantatges, els meus inconvenients, no? com tots, però bueno, vaig fer bonament tot el que vaig poder per aquesta província i per la seva gent, sobretot per la seva gent.
Anem al segon llibre. El segon llibre és un poc, sobretot el títol, Y es la prensa durante la restauración borbónica en Castellón, es decir, ahí sí que abordes la teua altra passió, que és el periodisme, i ens parles de, o plasmes, què és el que ocorrís, no?
Bueno, al final este segon llibre és la publicació de la tesis doctoral, restant-li un poc l'excessiu rigor històric per tal de poder-la fer bueno, pues, llegible, no? I entendible, perquè a voltes no és fàcil. I el que fa és un anàlisi de la història de la província de Castelló durant la restauració d'Alfonso XII, ¿vale? És a dir, només des de l'any 1874-1885, i ho fa des de l'anàlisi de la premsa del moment. En aquell moment era molt curiós, clar, només hi havia premsa escrita, i era molt curiós perquè la teoria, no, la meva hipòtesi, que després en la tesi es confirma, és que la premsa de partit naix en Castelló precisament en el sexenni revolucionari i té la seva plasmació després en la restauració borbònica, de manera que cada partit, el conservador liberal, els republicans, inclús n'hi havia diversos vessants de republicanisme, superinteressant, tenien el seu portaveu, no? En la premsa. De fet, va haver un alcalde republicà, que va ser González Germà, que va ser alcalde republicà i director del Centinela Federal. Vull dir-te que la simbiosi entre premsa i política era absoluta, i cal llegir-se els diaris de l'època. Bueno, aleshores eren periòdics, no eren diaris com ara, perquè bueno, jo crec que ens ajuda molt també a saber a on estem, també en la política, en l'economia i en lo social, on estem en este moment, no? Al final sempre connectar en el passat per saber d'on venim sempre acaba sent important per a entendre on estem i sobretot per a valorar moltes conquestes que se van fer justament en eixa època. Eixa època va ser de molta efervescència, el dret a vot, claro, aleshores en els barons de més de 25 anys, fixat si hem adelantat, no? Però bueno, conquistes que s'han fet posteriorment i que el seu germe va ser justament en eixa època, crec que és important conèixer-ho per a valorar-ho. Però vamos, en definitiva el segon llibre va ser una plasmació de la tesis doctoral que va versar sobre tot això que estic comentant.
En este moment ha canviat molt la premsa actual?
Bueno, la premsa com a tal, vull dir-te, jo crec que en este moment el que sí que ha canviat realment ha sigut tot el tema de les redes socials. Vull dir, s'ha produït una revolució del paradigma de la comunicació absoluta, de manera que jo recordo encara quan estudiava la carrera que parlàvem de, a tu t'haurà passat també, de la piràmide invertida, no? De que tenies que contar lo més important primer, anar baixant d'intensitat, n'hi havia un hi havia un locutor, un emissor de la informació i un receptor. Clar, quan arriben les redes socials, tot això canvia i absolutament tot el món pot ser emissor d'informació, tot el món pot ser receptor i a la volta tot el món pot ser inclús el propi missatge. Perquè qualsevol persona pot ser el propi missatge i, a més, en un efecte multiplicador brutal. Per tant, ha canviat les coses? Sí, les coses han canviat molt. Però sí que és cert que el que no ha canviat és, moltes voltes, el tindre el mitjà de comunicació com una forma de reivindicació política, no? De reivindicació del que volem per a una província, del que volem per a un país, no? Per a Espanya, o del que volem per a un territori concret. Això no ha canviat, vull dir, el mitjà de comunicació, la premsa en concret, continua sent aquest vehicle que fa arribar a la gent el que passa. Evidentment, ara també en una penetració social molt més important, perquè en aquella època estem parlant que és cert que n'hi havia periòdics i n'hi havia molts, n'hi havia molta efervescència periodística, però cert és que l'índex d'analfabetisme de la gent era molt elevat. Per tant, el que passava és que aquests diaris a voltes es llegien en veu alta en els clubs, perquè molta gent, hi havia una persona que sabia llegir perquè molta gent no sabia llegir, no? Per tant, sí que han canviat coses. Però bueno, l'essència, la veritat, és que com a transmissor i com a vehicle transmissor de la premsa està ahí, per supost.
I venim a l'actualitat i estan aquestes històries con alma. Per què històries con alma?
Bueno, perquè la província de Castelló té moltes històries realment molt significatives, molt interessants, molt atractives i moltes històries que a voltes no són conegudes i a més duen molta ànima darrere d'elles, val? Per què ànima? Perquè la història no se pot entendre sense ànima, és impossible. Qualsevol organització, col·lectiu, qualsevol municipi, província que perga l'ànima, perd la humanitat o perd tot. Jo crec que tindre ànima i ser humà és un actiu i és un valor importantíssim. I això forma part del patrimoni immaterial d'esta província, que realment és absolutament molt ric. Jo he tingut la sort de conèixer i la satisfacció de conèixer durant molts anys el patrimoni immaterial, però el patrimoni immaterial és tant o més important, i estem parlant de la història de la província, estem parlant de les gents, dels usos, de les costums, de les tradicions. Tot això forma part d'aquest patrimoni immaterial que crec que és interessant conèixer. I un poc històries con alma, bueno, pues són històries que tenen una part, una vessant històrica important, que es basen en uns fets reals que es van produir i que són diferents segons els municipis. Pues estem parlant de les lluites intestines entre els moros i cristians, no? En aquests moments tan delicats per al territori valencià. Estem parlant de la història del Papa Luna en el castell de Peníscola. Estem parlant de la importància que va tindre l'organització cristiana, una de les més poderoses medievals, com van ser els templaris. Estem parlant de l'estança de Jaume I en Burriana, per exemple, no? Que Burriana, el castell d'Almenara, vull dir, són ciutats que, bueno, eren un pilars, no? I puntals per a poder conquerir València, que era l'objectiu. I bueno, i estem parlant de històries que algunes són més conegudes, altres menys, però que crec que d'alguna forma van a permetre d'una forma atractiva i d'una forma interessant i d'una forma entretesa per entendre-nos conèixer una part molt important de la història d'esta província.
Per exemple, la emissora està situada en la ciutat de Vila-real. Transcorreix alguna història en Vila-real?
En Vila-real n'hi ha un relat, i bueno, vaig a fer spoiler, però no m'importa. En Vila-real n'hi ha un capítol, no, del llibre que es titula Vila-real, tiempo de frío y sabañones, perquè conta com va viure la ciutat de Vila-real tot el tema de la Guerra Civil. Però fixeu-vos, més que la part política, el que més interessa és la part personal i la part humana, no? A més. És a dir, a més de narrar els fets i de contar-los, però com podem imaginar que pot viure una família que ha d'entrar en un refugi sabent que al cap d'uns segons van a tirar una bomba al municipi, siga qui siga, és a dir, que no és l'important, sinó, però van a tirar una bomba i no saben quan tornen a eixir, com van a trobar el seu territori, com van a trobar la seva vivenda, si va haver algun familiar que li ha arribat a temps a entrar al refugi o no, o està ferit o ha perdut la vida. Vull dir, com sent una família tot això, no? Com ho va poder viure? Pues bueno, un poc totes les històries tenen eixa ànima, no? O sea, totes les històries tenen, per una banda, la redacció, o sea, la narració, perdó, dels fets, però per una altra, no menys importants, d'una o altra manera, com se va sentir la gent o com es sent la gent en eixos actes, no?
Quants històries curtes n'hi ha dins del
llibre?
Hi ha
23.
23 històries curtes. I municipis propers que porten una història i dins, és dir, quins municipis dels que coneguem nosaltres que estan al voltant?
Bueno,
Vila-real, la Vall.
Sí, d'esta comarca, Vila-real, la Vall, Alqueries, Burriana. La Vall, per exemple, hi ha una història molt bonica que a mi em va parecer molt conmovedora en tant en quant jo he tingut en la meva vida aquesta figura, no? Que és la figura de lo que en la Vall s'anomena l'abuela Mareta. L'abuela Mareta és la figura de l'àvia, de l'abuela, val? Que per circumstàncies que habitualment era per la mort de la mare, ha de fer les funcions de mare. Aleshores, la Vall és un escenari on es produeix una escena, una història d'amor molt bonica entre una jove musulmana i un jove guerrer cristià, en la concebuda oposició per part del pare de la jove, no? A que poguera tindre aquesta relació, perquè com, bueno, ja, com es posa de manifestar el llibre, el tema de moros i cristians pues no encaixava massa bé, eren contraris, i es deixa trasllluir la funció d'eixa abuela Mareta, no? El final de la història no és feliç, és un final molt tràgic, però realment posa de manifest el valor d'eixa abuela Mareta, que a més avui també està molt en voga, perquè per altres circumstàncies diferents, però moltes voltes les abueles es toca fer, no?, d'eixe paper de mare. Bueno, pues en aquell moment es va produir eixa història i no vaig a contar el final, és molt interessant, però en qualsevol cas, me pareix conmovedor, perquè bueno, la gent que me coneix sap que jo vaig perdre ma mare als 20 mesos, i la meva germana tenia 8, i per tant la nostra abuela paterna va fer d'abuela Mareta, no? Per tant, me va aparèixer una història molt xula i de totes les llegendes, diguem, que afecten a la vall, vaig triar ixa per la part de personal i per la part emotiva que podia tindre per a posar aquestes persones que no han tingut la sort de conèixer a les seues mares i que han sigut les abueles les que han assumit eixa funció.
Per lo tant, en cada història n'hi ha una ànima reflexada en cada
sí.
fet. El puesto se contextualitza en un puesto real, però cada història és està barallant un, se barallant no se baralla, sinó al final se unix entre lo que és la realitat i la ficció.
Exacte, la part fictícia, la part inventiva, la part fabulosa, la part fantàstica, pues, per exemple, però insistisc que no té que restar el rigor històric que té el llibre. Per exemple, hi ha un capítol que està dedicat a la cartuja de Valdecristo d'altura. La cartuja va tindre un pes específic dins del poder eclesiàstic brutal, va ser una de les més influents, per supost, de la comunitat i també d'Espanya, perquè era la cartuja era molt extensa i, per tant, tots els diezmos que pagaven els campesins anaven enriquint-la. Aleshores, en aquest escenari de la cartuja, el que es tracta de transmetre és com es va viure la desamortització, primer la de Mendizábal, les posteriors desamortitzacions, com se va reorientar allò, quin era el pes específic que l'Església tenia, quina era sempre aquesta dualitat en aquell moment, no, aquesta lluita entre Església i Estat. Algo que també apareix molt en la història del Papa Luna en Peníscola, per exemple. El Papa Luna, al marge de la història que es conta d'una cortesana que entra al castell, no vaig adelantar més, però a part d'això, lo que està clar i lo que és històric és que bueno, el Papa Luna va tindre un pes específic dintre del cisma d'Occidente, quan
I
hi
tant.
Havia tres seus pontificis, una a Roma, una a Lyon, i l'altra estava justament a Peníscola en el Papa Luna. I a més, es parla d'aquest famós Còdice Imperial, que conta la llegenda, bueno, entre la història i la llegenda es conta que realment el que contenia aquest Còdice Imperial, que va ser atesorat papa darrere de papa, en absolut secret i sense que es fera públic, contava, era un relat en el que l'emperador Constantí posava en tala de juí i posava en qüestió els pilars fonamentals de l'Església, no? Els valors de l'Església, diguem que allò, aquells principis i preceptes que sostenien l'Església. Per tant, bueno, pues allò va ser atesorat per els papes perquè no isquera la llum i cert és que algú va entrar al castell de Peníscola a buscar-lo i no el va trobar. Probablement el Còdice va morir en el propi Papa Luna. I així anà totes les històries.
Bueno, lo de la cartuja també és algo molt interessant. Això ho dice perquè ho llisguen, perquè ahí naix l'amor també, dins
de
la cartuja.
Diferent,
un amor diferent, però un amor real i un amor actual. Per això dic que és un poc basant-se en lo històric, que no està renyit per a res en les llegendes que han vingut contant els nostres iaios i les nostres iaies.
I un poc també en la imaginació i en la part que fa que siga ameno, no? Amena la lectura, perquè al final a mi el que m'interessa és que la gent es quede en la història d'esta província. I la forma de que es quedara, o sea, una volta ja vaig decidir què és el que volia i quins municipis anava a triar, que no ha sigut fàcil, perquè la província té 135 municipis i una entitat local menor, i jo me quedaria en tots, però n'hi havia que seleccionar, i donat que van haver posteriors llibres, pues no vaig tenir tampoc massa problema. Però sí que és cert que necessitava una ferramenta, és a dir, com vaig a fer que la gent se quede en tots aquests datos, en tot el que va passar històricament en la província, de manera que no siga a l'estil d'una tesis doctoral, que entre nosaltres, ara que no mos sent quasi ningú, diré que és bastant avorrida en general, jo que n'he defensat una, te ho puc assegurar. Pues com puc transmetre per a que la gent es quede en la història de la província? Bueno, pues vaig pensar, pues en històries fantàstiques, algunes són llegendes dels pobles, altres no, altres són inventades, però bueno, que la història, que és lo anecdòtic, i puga fer un poc retindre al lector i interessar al lector que l'interesse, no? I que se motive en llegir la part històrica. I no és tan anecdòtic, perquè jo sempre dic que en tots els municipis la història és important, però darrere de totes les històries sempre n'hi han ànimes. Sempre n'hi ha persones. Quan se produeix una guerra, entre una lluita entre moros i cristians, sempre n'hi ha persones, sempre n'hi ha familiars que perden familiars, sempre n'hi ha reivindicacions que se fan, fracassos, victòries, lluites. Sempre, vull dir, quan hi ha una història del tipus que siga, els templaris, per exemple, bueno, pues, es produeixen, o sea, els templaris són persones, no? Està clar que són una organització cristiana medieval tremendament important i amb molt de pes, però darrere també duen una història humana, no? Entonces, jo crec que sempre és important aquesta dosi d'humanitat en tot el que fem i, per tant, volia que estiguera reflexada també en este llibre, insistís, en esta visió de Castelló entre la història i la llegenda.
Jo sempre diré lo mateix. Esther Pallardó ens escriu pues com en temps de la Inquisició els pintors pintaven quadros que reflexaven el que volien dir pintant i que no podien escriure. En este cas, Esther Pallardó, després de tota esta visió que ha tingut en la seva trajectòria, en estos llibres, per el que sàpia llegir, trobarà coses de la província de Castelló que només Esther Pallardó sap.
Bueno, segur que n'hi ha més gent que sap moltes coses, però sí que és veritat que és una obra que és el resultat de, bueno, pues d'una tasca d'investigació, d'una tasca de documentació important i després d'una tasca d'establir criteris i de donar prioritat a determinades qüestions per tal de fer eixa selecció. En qualsevol cas, Susana, sí que crec que n'hi ha una cosa que és molt interessant. No recorde ara l'autor, però sí la frase, perquè sempre la tinc al cap, i és que història no és només el que es viu, sinó sobretot el que es recorda. I per a mi, si amb aquest llibre aconseguís que n'hi hagi gent que conega, revisca, aprenga i recorde amb mi, perquè jo també he après, he recordat i he reviscut moltes coses fent aquest llibre, escrivint-lo. Només en aconseguir això, jo me donaré per satisfeta, perquè de veres la província de Castelló té molta ànima i jo mateixa he ficat molta ànima també per a poder escriure aquest llibre.
Pues ja saben, el que vulga acudir, saben que demà a les 7:30 de la vesprà, demà dia 29 de setembre, en la Vall, en el restaurant Racó Casa Tere, en la plaça del Parc número 6, tindrem a Esther Pallardó, l'escriptora de Històries con Alma. I jo suposo que hi haurà gent que tindrà ganes d'anar, no podrà, perquè a lo millor i l'hora no se li adapta a poder anar, però que sí que podrà contactar per encarregar este llibre, per a veure per com el podran adquirir.
Bueno, el llibre el podran adquirir en l'editorial Sara Alejandría, en Castelló, i bueno, no sé, qualsevol gent que a mi me coneix i que té el meu contacte també pot contactar en mi, i bueno, no crec que n'hi hagi molt de problema. En Facebook, en Instagram, en totes les redes socials també ho divulguem, per internet també podran adquirir-lo a través de l'editorial, o sigui que cap problema.
Un plaer, Esther, com sempre, haver-te tingut en esta casa. Sempre tens coses bones que contar-nos.
I un plaer, com sempre, haver vingut, perquè la veritat és que sentar-te davant d'una professional com eres tu, i en la que a més jo sent que un afecte personal, pues al final, com de la política, el més important i el que més queda són les amistats i la gent que coneixes per el camí, pues bueno, per a mi sempre és fer un alto així en esta emissora, en este camí, la veritat és que sempre és un orgull, és un plaer de veure, Susana, saps que t'ho dic de cor.
Ho sé, un bes molt gran.
Gràcies.
Años antes de este ahora sin edad, aún vive el monstruo y aún no hay paz. Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar, todos los versos elegidos con las faltas de un chaval. Ya hoy se escapa mi control, problema y solución, es que vivo siempre a fechas la respuesta. Ya hoy solo el grito y la ficción consiguen apagar las luces de mi negra libertad.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres a Vicent Nogueroles. Ell és el president de penyes de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Bon dia, Vicent.
Bon dia, què tal?
Per fi, ahir per la vesprà ens envien la nota de premsa on se publicava que ja se poden organitzar festeigs de bous al carrer en els nostres, valga redundància, carrers, després d'un any i mig d'inactivitat, no?
Així no és. Fija quina alegria donarem ahir. Se donarem tots, els aficionats, el món taurí, empresaris, ganaders, en definitiva tots aquells que, bueno, que vivim esta festa en passió i en moltes ganes de reprendre-la de nou després de, com tu bé has dit, un any i mig.
Hi han planificats festejos per als mesos d'octubre i novembre. Serà en 21 pobles de la Comunitat Valenciana. Nosaltres anem a anomenar els que més proper tenim, que són Moncofar, Almassora, Aranyuel, la Vall d'Uxó, Alcora, Montant, Tales... podrem tindre un parell de mesos de disfrutar ben bé, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, i a més donar compte que conforme ja vam votat foc a la traca, són ja gran quantitat de pobles, d'ajuntaments i de penyes que estan tocant-nos què n'hi ha que fer, quin és el protocol, com n'hi ha que tirar avant, estem disposats a fer bou. O sigui, ha sigut algo que ja sabien que anava a passar, perquè la gent ha estat esperant-se durant l'últim any. A principi d'any ja mos dient, vosaltres en guany aguantarem tot el que puguem, però no té que passar l'any sense bou. I això se veu reflejat ara a partir d'ahir que vaixi aquesta normativa que mos permetirà fer el bou, que estan tots en moltes ganes i estan ja preparant-se i organitzant per a realitzar festes de bous.
Sí, perquè quan vostè envia la nota de premsa, ja ha publicat el decret, recordem que este decret ja està publicat i per lo tant ja se podia fer oficial, posteriorment d'enviar-nos la nota de premsa ens envia un parell de pobles que eren Vinalesa i Massamagrell perquè no els havia donat temps a incluir-los dins de la nota de premsa.
Sí, 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 aixina és, aixina. Aixe cas s'està donant molt ara, perquè és que cada mitja hora n'hi ha un poble nou que mos envien, añadir-mos, estem disposats a fer bou, tenim que entrar ahí, o sigui que està fent-se un efecte dominó necessari i ben recibit per part de tots.
Mire, en la nota de premsa vostè ens parlava d'eixa línia d'actuació que estava basada en la seriedat, el rigor i la constància. Vostè se marquen tres plaços. El primer era el mes de maig en recintos tancats, en places portàtils. El segon era en el mes de juny ampliant aquestes places en aforo. I el tercer, i molt arriscat, era en octubre, on vostès volien que hi haguera en els carrers dels municipis i se bou. I clar, jo que bueno, pues la meva professió treballa molt en el món de la política, això me pareixia una aposta molt arriesgada, la que vostès demanaven.
Sí, 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 així és. A més, tu ho has seguit, perquè sempre que havem entrat en el teu programa, pues sempre havem estat definint totes aquestes propostes i conforme havem anat anant. Pues sí, és difícil, tenia que tindre en compte que el festeig de bou al carrer, com tots el coneguem, és sense control d'aforo, en multitud de gent, en molta gent en els carrers, en les cases, en el voltant del recinte de bous al carrer. Com planificàvem això? Com li diem a Salut Pública, que en tot moment està restringint tot, que ho té tot agarrat i és molt difícil que vagi a sant del peu? Com li veníem, com li feien veure, com li feien comprendre que això se podia fer? Pues no ha sigut fàcil. I per això jo m'ha referit a la serietat, al rigor, a l'apoyo de tots els alcaldes ahir en Villarreal. Teniu a Pepe Benlloc, que ha sigut una de les persones que més ha treballat, però juntar altres alcaldes, com l'alcaldessa d'Almassora, l'alcalde de Moncofa. En fi, no tinc que dir no, perquè han sigut tots han estat respaldant a la federació, tots han estat en contacte en sanitat, han tocat a José María Ángel, que és una de les persones que més ha treballat també per aconseguir això, i per suport les penyes, totes les penyes volcades, i donant-nos un marge de treball, sense apretar-nos, en molta cordialitat. Així no és com s'ha pogut aconseguir. En un treball terraer de quasi te diria que un any, sobretot aquests últims dos mesos, en molt de silenci, en molta precaució, tirant-li moltes hores, però al final val la pena. Quan veus que ja està publicada aquesta norma, quan veus que a partir d'avui se poden fer bou al carrer, quan ja veus que Almassora va tindre el seu encierro, que Moncofa va tindre les seues festes, que la Vall d'Uxó va fer uno dels barrios més importants, de les festes més importants que n'hi ha, que la província de València té 20 pobles disposats a fer bou al carrer. Això te ho plena tot, i això diu que és el camí que havíem agarrat, era el camí que tocava, i ahí ho tenim reflejat en la tornada del festeig de bou al carrer.
Clar, això és ara que ja està aconseguit, però veurà, perquè claro, ara diuen que a toro pasado tot el món se suma, però ara els mateixos ciutadans de les poblacions que ara en octubre haurem pogut fer bou i no en faran, estan reprochant els seus caps de llista, de consell, els seus alcaldes, els que no ho hagin demanat. Perquè, clar, l'alcalde que es va mullar i que ha treballat i que ha retrasat inclús les festes, aquest alcalde avui és celebrat. Però el que no ho ha fet, alcalde o alcaldessa, està recriminat,
Vivim en una època difícil en la que n'hi ha que ser valent. Nosaltres anem segur valents, fixa't la nostra postura.
Clar.
La nostra postura és d'arriesgar i de dur un fil conductor desde el primer día hasta el último. Yo no me equivocate en res de lo que te anadiguen en este programa. Uh-huh. Te digui que en mayo tornaría en Esbox en Les Places y tornaren. Te digui que en Chuny tornaría a puchar esas cosas y pucharen. Y te digui con tu veas dir, me tiré al ruedo y te digui en octubre o al carrer. Y en octubre o al carrer. Entonces, los alcaldes al final tienen que representar a su pueblo y tienen que ser tan valientes. Sí que ser, yo estoy de acuerdo en tú. Son alcaldes que no han sido valientes y que han estado un poco a la retaguardia y han agarrado el camino fácil.
Claro, claro.
Entonces ahora tendrán que asumir el que el su pueblo le diga que porque has actuado en China. Eso ya es responsabilidad de cada alcalde, porque yo te puedo decir y te puedo asegurar de que todos han estado informados de todos los pasos que habían pegado. Y todos han sabido que possiblement avui en octubre anàvem a tindre por al carrer.
Sí, perquè jo que he estat ben informada sé que vostè anava donant compte de com anaven les negociacions en conselleria, que no eren gens fàcils. Val? Però, per exemple, tenim dos poblacions així en la província de Castelló, com és Moncòfar i Almassora, els dos governats alcalde i alcaldessa, i de dos signes polítics distints, o és del PSOE i l'altre és del PP. Bueno, doncs els dos aposten per fer bous. És dir, i clar, els dos acerten.
Correcte, i els dos, a més, han vingut a totes les reunions en les que s'han convocat, cada un ha aportat les seues idees, els seus pensaments, i entre tots s'ha sumat, o sigui, això és ser valents. Concretament, l'alcalde de Moncofa, pues, bueno, Wenceslau, sempre que ha vingut a les reunions, ha aportat el seu granet d'arena, ha donat la seua, el seu punt de vista, lo mateix que l'alcaldessa, que Merche, l'alcaldessa de l'Amazona, pues en el seu punt de vista també digué, va ser una de les primeres que digué que ella s'esperava a octubre, va ser una alcaldessa valenta.
Valenta.
Això és el que volem, això és el que volem la gent del món del bou. La gent del món del bou estem farts de polítics que no són valents, polítics que te fan bona cara per davant i per darrere, pues te les taquen. Això avui en dia no val. Nosaltres volem gent valenta que mos represente.
Sí.
I aquesta gent valenta va tindre la seva recompensa, la seva gent va estar contenta en els seus pobles. La que no ha sigut valent, el que ha jugat al despiste o simplement que no s'ha banyat, pues bueno, pues ara tindrà que aguantar el que li puga caure.
En este cas, bueno, des de casa donar-nos l'enhorabona, han sigut pues això, molt, molt conseqüents en el que estàvem fent en cada moment, han tingut molta constància i molta paciència, perquè quantes voltes li han aplaçat les reunions?
Mira, ixe punt és un dels més complicats d'aquest món.
Tant.
Hi ha que tindre molta paciència. No n'hi ha, no és ningú secret que n'hi ha una part del govern valencià que no vol bous, que no haguera volgut mai que s'haguera aprovat això. I això ha estat ahí, aquesta pressió ha estat ahí. Nosaltres teníem dos camins. El camí fàcil, que era ficar-se a la gresca, a la batalla, a la guerra. No, mos volen autoritzar. Això és el camí fàcil, això és el camí que a la meva junta directiva i a mi personalment mos haguera facilitat les coses.
Sí.
No haguerem tingut pressions, no haguerem recibit inclús insultos que haguem recibit per ahir, descalificacions, però això no és el camí que haguera dut el bou al carrer. El camí que ha dut el bou al carrer és el que tu has dit. El camí de la paciència, el camí de saber alçar el peu de vegan quan, de saber escoltar, de raonar en tots, inclús en el que estan en contra de
sí.
Això.
Sí.
Jo m'he sentat en polítics de la Generalitat Valenciana que estan en contra dels bous i que m'ho han dit, és que per què me tinc que reunir en tu si no vull bous? Bueno, pues jo sí que me vull reunir amb vostè i li vull aplicar. Pues tot això al final, i se poso al final queda. I se poso queda i al final és positiu pel món del bou. I el que no ho entenga i xina, pues està molt equivocat.
Clar, perquè ara al final el que veurà la gent, el públic en general, és que anem a tindre el que sempre hem tingut en festes i ha sigut ixe bou al carrer. Però clar, a quan jo, no sé, jo en el meu cas haver donat molt per poder haver tingut un micro en ixe moment en el que vostè dia ja no puc més i que després traia força d'on no tenia i dia és que tinc que continuar, és que li tinc que dir a este senyor que encara que ell no vulgui el bou, darrere del món del bou, n'hi ha moltes boques que alimentar i n'hi ha molt de motor econòmic. Si no ho fa perquè li agrada, faci-ho perquè necessita esta comunitat i ese motor, no?
Així és, així és. I a més nosaltres estem en una posició quan agarrem la representació d'una entitat, com pugui ser la federació o qualsevol altra entitat, tenim que representar-los a tots. Tenim que representar a gent de penyes de moltes idees, però també s'ha de sentar en els polítics que estan en aquests moments governant. I la gent que també pensar que nosaltres, la federació de Busca Carrer, ni fica ni lleva polítics. És el poble el que en unes eleccions democràtiques elegeix qui està i la nostra funció és ser fil conductor entre les penyes, entre el sector i el polític està en cada moment, traure el millor, intentar traure el millor del polític. Nosaltres crec que hem fet molt de treball pedagògic en aquest sentit, o sigui, hem estudiat a tots els polítics, hem vist cada polític quines idees té, quina manera d'actuar, i hem intentat traure el millor de cada polític. És l'única manera.
I no estan, no són tots els que estan i estan tots els que són?
Sí, jo diria que sí. Jo diria que n'hi ha polítics que... És que això n'hi ha per escriure un llibre. Un dia que vull que estem...
Sí,
és que... I explicarem a tots els teus oients com està la situació.
Clar.
N'hi ha polítics que, bueno, que van de salvadors de la festa i van de que estan en mosatros i després a l'hora de la veritat no n'hi ha res que fer. I n'hi ha altres que no trauen pit, però que darrere van fent la seva marxa, van fent la seva marxa i quan te dones compte dius... És que... Este polític m'ha salvat a mi, este polític està en mi de deberes.
Sí, sí.
I el que diu que està de deberes en tu, a la mínima te la xua, no a vosaltres, al nom del bou.
Quan mos haurà ensenyat esta pandèmia?
Jo crec que tota la societat ha de pres molt i a més, tu que estàs també en aquesta situació que te meneixes entre esta gent, pues te dones compte de moltes coses que quedaran per a sempre. A mi me quedaran per a sempre, ja passarà la pandèmia, tornarà la vida normal, jo no estaré en la federació, el meu equip tampoc, i diràs, mare meua, el que hem viscut, el que ens ha tocat passar i el que ens ha tocat callar. Tu saps el que jo dic sempre?
Sí.
Jo val més per lo que calle que per lo que parle.
Sí, sí. És que, Bora, me ho ha llevat de la boca, perquè anava a dir-li a vostè, lo que s'arribaria a pagar per saber lo que ha passat dins d'aquestes reunions. En fi, en octubre ja tenim bou, que és el que interessa. Bueno, missió complida.
Jo crec que sí, jo crec que se tenen que quedar en això. Tot el que més és secundari, la feina feta, el treball, les hores perdudes, això és secundari. I jo crec que l'artista principal està allà, ja, que és el bou, que són els nostres ganaderos, que és tota la gent que viu d'esta festa i sobretot els aficionats que disfrutem i que per a nosaltres és una forma de vida. Saben que hi ha des de xicoteig en el món del bou i gràcies a Déu pues tornem una altra vegada a disfrutar de lo que més ens agrada, que és el bou al carrer.
Vicent Nogueroles, president de la Federació de Penyes Taurines de Bou al Carrer de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, com sempre, a tu. Un abraç.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo. Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials
Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
I ara se n'anem a Oropesa del Mar. Per què? Pues perquè demà a les 10 del matí hi estarà, tindrà lloc allí el primer congrés Cada grano de arena cuenta. Qui millor per explicar-nos això que la seva alcaldessa Araceli de Moya. Buenos días, alcaldessa.
Buenos días, muy buenos días. Pues sí, mira, el congreso que se celebra, un congreso nacional, es la primera vez que lo vamos, bueno, la primera edición de Cada grano de arena cuenta, como tú dices, lo acogemos porque estamos, bueno, sufriendo, bueno, en las playas del litoral tenemos el problema que, bueno, a raíz de los temporales que se sufrieron y la pérdida progresiva de costa que estamos sufriendo durante años ya, bueno, todo esto sabes que tiene un impacto, ¿no? Uh-huh. Económico, social y medioambiental. Entonces, las medidas que se puedan adoptar para recuperar el litoral, la línea del litoral, ya sea con relleno de arena, las hemos hecho todos los años, pero evidentemente con el primer temporal que luego viene, la arena pues se la vuelve a llevar el mar. Entonces, ahora pues vamos a licitar un estudio para ver qué medidas más definitivas se pueden adoptar. Entonces lo vamos a hacer en el marco de este Congreso Nacional.
Que es lo ideal, porque al final es cómo recuperar una costa que cada año la vamos perdiendo, gobierne quien gobierne, ¿no?
Exacto, al final es así. Y nosotros, bueno, queremos posicionarnos liderando de alguna forma la búsqueda de soluciones, ¿no? Sostenibles y duraderas en el tiempo, porque como te digo, el aporte de arena está bien para salvar la temporada de verano, pero al final se vuelve a perder la arena y no deja de ser un coste elevado todos los años, ¿no? Ese aporte. Entonces, eso no soluciona nada, la costa se sigue limando y lo que queremos transmitir pues es esa preocupación, ¿no? Por conservar y recuperar las playas. El turismo es el motor turístico económico en Oropesa y evidentemente hay que recondicionar las playas y tenerlas lo mejor posible, ¿no? Es nuestro recurso natural prioritario y bueno, hay que trabajar para ello. ¿Qué hay que hacer? Buscar soluciones. En este congreso lo que vamos a hacer es contar con la presencia tanto de plataformas o incluso autoridades que en sus municipios ya tienen cierta experiencia, ya han iniciado un camino para recuperar el litoral y luego, bueno, pues se van a reunir y van a comentar diversos expertos en la materia que, bueno, nos pueden asesorar un poquito, ¿no? Luego, como ya te he comentado, hemos ya licitado un contrato para hacer un estudio de regeneración del litoral de Oropesa y la empresa adjudicataria, que acabamos ya de firmar con ellos, también estarán presentes, o sea que será una buena oportunidad para conocerlos y que, bueno, pues saber un poco cómo, en qué va a consistir su trabajo.
Claro, eso es la tarea del político municipal, es decir, es el municipalismo, que es a lo que de alguna manera hay que abogar a defender desde el municipio, a que las cosas no se pierdan.
Claro, porque además nos va mucho en ellos, o sea, no podemos dejar que un recurso natural como puede ser las playas del municipio, que cada vez están más menos cavadas, pues que no se le pare, ¿no? Que no se le frene. Hay mucha preocupación también entre los vecinos que tienen compradas sus propiedades aquí, sobre todo en las primeras líneas de playa, y bueno, y luego todo el recurso económico, como te he dicho, si no tienes buenas playas, pues tampoco es tan apetecible, ¿no? Visitarnos y nosotros no nos podemos permitir el lujo de que eso sea así. Así que buscar soluciones definitivas es lo que nos ha movido a licitar ese estudio para que una empresa experta en la materia nos haga ahora en otoño y luego en primavera unas batimetrías, que son estudios que ellos salen pues para ver las corrientes, la intensidad de las corrientes. Bueno, lo estudian todo para ver luego qué intervención es la más respetuosa con el medio ambiente y a la vez la más efectiva para nosotros conservar o incluso mejorar las playas, ¿no? Que ahí está, pues ya veremos de qué soluciones están, si puede ser contar con espigones o no. Eso es lo que nos tendrán que decir exactamente qué intervención tiene que hacer el hombre para, sin perjudicar la flora y fauna y las corrientes y demás, pues que tengamos playas de alguna forma, que la arena que hay no se pierda e incluso que se vaya cada vez sedimentando más.
Conservar en Oropesa lo que tienen, que es ese bien turístico y claro, por un lado, que esto lo que hace es tener ese congreso acogido que interesa tenerlo en esta población, en este municipio, pero también me gustaría que me hiciera un balance de la Feria de Estaca en Ruta, que tuvieron también en su mismo municipio para abrirlo no solamente al turismo sino a la ciencia y a la tecnología que viene y a lo que está por llegar. Me gustaría que me hiciera un balance de esa nueva vía que usted quiere que se dé cita en Oropesa, que se dio cita.
Sí, pues el balance es totalmente positivo, muy satisfactorio. Realmente estamos satisfechos de cómo se ha desenvuelto la feria de Estaca en Ruta en Oropesa. Al final, la feria es eso, ¿no? Una herramienta de comunicación en la que se busca el encuentro. En este caso, queríamos fomentar el encuentro, el intercambio de ideas, el intercambio de trabajo, de reuniones entre el tejido empresarial, podría estar interesado en ubicarse en Oropesa o trabajar o de alguna forma en nuestro municipio, con las líneas de investigación que están trabajando nuevas fórmulas de innovación empresarial a través de, bueno, investigación sobre materiales y aplicaciones industriales de materiales que ya existen o incluso otros compuestos sobre los que se está, pues como digo, investigando, y esa aportación se hace desde la cátedra del doctor Juan Cardá, que tiene la sede ahí en Villarreal, y también desde la propia universidad, la Jaume I, uh-huh. la UGI, que también ha estado presente, ¿no? Como además miembro participante del comité de expertos en la organización. Luego tenemos a la Fundación Universidad y Empresa, y bueno, con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local hemos trabajado para que se generara ese encuentro, y ha sido satisfactorio porque ha habido proyectos de jóvenes emprendedores que han presentado su idea, sus prototipos, y lo que les falta es capital para poderlo desarrollar industrialmente, y ha habido empresas interesadas en ese proyecto. Ya se han generado reuniones para esta semana, y bueno, yo creo que de ahí sacarán pues seguramente alguna colaboración entre emprendedores y empresas para, bueno, pues para fabricarlo y poderlo comercializar. Uh-huh. Y esa es la idea, el que conozcamos qué proyectos tan interesantes hay y las personas que tienen capital y quieren invertir, pues puedan a lo mejor sacar adelante ese proyecto. Esa es la idea. Luego hemos aprovechado también, bueno, pues para empezar a caminar con el proyecto nuestro de Oropesa, de construcción de un centro tecnológico aquí en el municipio, uh-huh. donde se albergarían esas líneas de investigación, y luego pues estrechar lazos con otros municipios como Coves de Vinromà, bueno, pues para crear esas sinergias, ¿no?, de pueblos del interior y de la costa, tanto a nivel turístico, que también se han ofrecido fórmulas de innovación en turismo, porque aquí todos los sectores han continuamente de renovarse y de introducir conceptos de sostenibilidad, digitalización, economía circular, etcétera. Y bueno, esos lazos nos enriquecen a todos, ¿no?, con otros municipios. Todos pueden aportar y a todos podemos aportar. La construcción de este centro tecnológico está en mantillas todavía, pero ya tenemos una recreación para que la gente viera que se va a tratar de un edificio sostenible, autosuficiente y de ámbito o de, ¿cómo te diría?, de naturaleza territorial. Es decir, no está pensado solo para Oropesa, sino para todos los municipios que pertenecen al pacto de la Plana Alta Nord, un pacto por el empleo, y que somos 10 municipios ya en torno a infraestructuras como el aeropuerto y el puerto de Oropesa. Entonces, bueno, ya hemos aprovechado un poquito pues a dar a conocer este nuevo objetivo, ¿no?, que tenemos.
Es un buen proyecto, un bonito proyecto, y segura estoy que muchos municipios les gustaría que su primer edil tuviera esas iniciativas. Pero bueno, fiestas patronales... ya mismo, claro, esto es la parte, como dijéramos, la más entrañable de su municipio,
Claro, sí, tenemos ahora por delante más de, bueno, unos 10 días de fiestas. Hemos comenzado ya con la presentación de la Reina Infantil este sábado pasado, uh-huh. y ahora ya pues hay un programa de fiestas, ¿no?, que tenemos actos por la mañana, por la tarde, en fin. La verdad es que hay mucha variedad, hay también pues hay visitas teatralizadas por el casco antiguo, uh-huh. Que se organizan desde otras concejalías, pero que todas suman para este programa de fiestas. Bueno, las típicas, bueno, la bendición, ¿no?, de las cintas conmemorativas del 57 aniversario de la Virgen de la Paciencia, sí. Pasacalles, una feria infantil con actividades para ellos, una jornada de billar, te podría decir, bueno, y luego algún concierto también. Vendrá Niña Pastor y Víctor Manuel, que tenemos aquí, luego tributos, el canto del loco, bueno, te digo que para no aburrirse,
10 días divertidos, ¿no?
10 días, sí, donde habrá que compaginar trabajo y fiestas, pero que aquí en Oropesa ya estamos acostumbrados y sabemos hacerlo.
Pues Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, muchas gracias por habernos atendido. Espero que mañana el congreso sea todo un éxito.
Pues sí, porque... ojalá, sí, yo pienso que sí. Es muy interesante, es la primera edición y estoy segura que se repetirá. Además, sí que van a venir, la verdad, que personas de mucha enjundia y que, bueno, nos van a poder aportar muchísimo a todos.
No me cabe ninguna duda. Imagino que estando usted pendiente de eso, no me cabe ninguna duda. Alcaldesa, muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
Cansados y asediados por la idea global. Hasta un idiota hoy en día es policía moral. Gente corriente alterna en un local. Quien era de altos vuelos se estrelló en la humildad.
Thank you. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis.
Avui tenim ací amb nosaltres a Dani Mor i vostès diran, qui és Dani? Pues que ens ho conte ell mateix. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia.
Bé, et pillem anant de camí a la universitat, no? Perquè tu,
sí.
Eres exestudiant, no?, de l'Institut Francesc Tàrrega, però pareix que el teu vincul amb l'institut continuarà un poquet més, no?
Sí, sí, degut a un projecte que hem començat ara fa poc.
Sí, és un projecte que la veritat que quan em van cridar a ir del teu institut, no?, em va aparèixer una idea molt original. És un projecte mitjançant les xarxes socials, no?, que veurà la llum aquest dijous. Quin és el nom d'aquesta idea tan fantàstica que heu tingut?
El compte d'Instagram es diu tàrrega/post.
I en què consistís?
Pues bàsicament és un compte d'Instagram. Pense que també volíem fer una espècie de blog, però principalment se centrarà en Instagram, on pues bàsicament els del grup, els que estem en el projecte, anirem penjant pues com és la vida en la universitat, perquè posa que quasi tots els que estan en el projecte som alumnes que han començat primer any d'universitat i també hi haurà històries d'alumnes, d'exalumnes del Tàrrega que igual ara estan en tercer, quart i també de cicles formatius perquè al final tenim que abarcar tot tipus de públic i que està ara en època d'estudiar i no res, i és més o menys el projecte, per motivar a la gent a que no sé, que no vegin que batxillerat és no dona ningú puesto, sinó que té fruits i que després t'ho passes també molt bé.
Clar, em pareix fantàstic, no? Perquè moltes voltes quan estem en batxiller ens costa moltíssim, no? És un dels anys més durs dels estudiants, però clar, és que quan tu arribes en el primer curs d'universitat no saps moltes coses, no? I mitjançant aquest Instagram és el que fareu arribar, no? A aquests estudiants.
Sí. Al final, pues tú, la formación que te dan en el bachillerato, en el instituto, es sí, te expliquen un poco cómo va la universidad, te expliquen un poco, bueno, sobre todo va enfocada a la selectividad en bachillerato, pero no te expliquen cómo es después la vida universitaria, yo qué sé. Te falta información, ¿no? Més palpable que al final la vas a tindre. Entonces, mostrar això a les generacions que van a entrar ara a la universitat, jo penso que pot ser un bon punt perquè es motiven i que no perguen la il·lusió d'estudiar.
Clar, perquè a tu t'ha agradat, no?, l'any passat que algú mitjançant Instagram, TikTok o la red social que fora, no?, t'hagués informat un poquet de com anava a ser la teua vida nova, no? Com estàs en el teu primer any, no? Com estàs en l'inici de...
Bueno, la veritat és que me l'esperava més difícil. Tipo, quan estàs en batxillerat, pues penses que arribaràs a la universitat i allò serà molt més complicat i tal. Sí que és veritat que n'hi ha més dificultat perquè al final pues són professors nous, són gent nova, són coses que no has donat. Però bueno, en el meu cas, la carrera d'arquitectura no està sent excessivament difícil. Jo pense que si t'agrada el que estudies, al final, per més difícil que siga, t'apanyes, te poses i al final ho traus.
A més, tu tens que conviure amb també el hàndicap de que a lo millor estàs vivint allà a València, no? Que això és altra de les visions o de coses que no t'ensenyen, no?, en el batxiller, que tens que dependre de tu a soles, no?
Clar, al final arribes a la universitat i sí que si tens l'oportunitat d'anar-te'n a viure en la ciutat o a un altre lloc que fora de casa, pues sí que és veritat que tens que espavilar, no? Jo que sé, estar en uns companys de pis o no, a soles, però encara així tens que com no independitzar-te com a tal, però sí que tindre cura ja d'altres qüestions que antes no te plantejaves i que ara pues són necessàries.
Per tant, jo imagino que en aquestes primeres setmanes hauràs fet un munt de vídeos, de fotos, no?, per a pujar a aquest Instagram que veurà la llum aquest dijous, no?
Sí, a veure, al final no sóc jo sol, són un equip bastant, bueno, ara bastant gran, no, però esperem que siga bastant gran perquè estem cada dia n'hi ha algú més.
Sí, quanta gent sí aproximadament? No sé si els has pogut contar.
Contar-los no ho sé, però vamos, que en Instagram, en el compte que t'he dit, les persones que siguis el compte són les persones que estan dins del projecte, o sigui que ahí més o menys te pots fer una idea de les persones que estan participant.
Sí, i jo imagino que tots haureu ficat, no?, el vostre granet de sorra, no?
Sí, cada un, pues jo, per exemple, jo em dedico més a la part de dissenyar com serà el perfil, d'un poc l'organització de quan pujar les coses i tal, però n'hi ha altres persones que s'encarreguen més de, per exemple, n'hi ha una que parla molt bé valencià i escriu molt bé i sempre corregís algo, jo sempre lo que escric lo envia per si a cas. També n'hi ha gent que aportarà en fotos o vídeos d'una universitat. No sé, al final cadascú fa el que pot i, bueno, per ajudar bàsicament a les futures generacions d'universitaris o que van a cicles, al final és el que busquem.
A part del primer curs, teniu més alumnes de la universitat en cursos més avançats?
Sí, tenim, pense que una xiqueta que, no sé, pense que anava a segon, bueno, no sé quin curs, de magisteri, doble grau de magisteri infantil i primària, i a part també tenim un xic que va estar fent un cicle i que ara més endavant ha entrat a la universitat, o sigui, tenim diverses... O sigui,
clar, diverses modalitats, no? Perquè, per exemple, no tots tenen al seu abast les mateixes circumstàncies, no?, d'estudiants i alguns, a lo millor, inclús estan repetint el batxiller, no? O això, com bé has dit tu, no?, elegeixen, no?, la formació professional, que també és una bona manera d'eixir al món, no?
Clar, al final el batxillerat no és l'única opció que n'hi ha més i és el que també intentem en el compte, contar que n'hi ha altres realitats que són vàlides igualment i que no és necessari acabar l'ESO, batxillerat i universitat, que pots acabar l'ESO i anar a un cicle directament o després del batxillerat un cicle, cada un la situació que tinga i pues, el que vulgui estudiar.
Pues em pareix, la veritat, que un projecte meravellós, no? Que estic desitjant ja fer-vos like a ese counter d'Instagram, no? Que repetim el nom, Dani?
És Tàrrega/post.
Val, nosaltres l'intentarem buscar i ficar-lo a la nostra pàgina web també, baix aquesta entrevista, no? Per a que la gent puga donar-vos like a tots interessats, no? I que puguen veure com és des de dins aquesta vida universitària i que s'animen, no? En este curs de segon de batxiller o en els que siguen, per a veure que si s'esforcen, pues, lo que poden aconseguir, no? Mm. Pues Dani Mor, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat de primera mà pues, aquest projecte tan divertit, no? Ingeniós que haveu tingut per part dels estudiants del IES Francesc Tàrrega. Moltes gràcies.
Vale, res, adéu.
Estás a la 92.2 FM.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real. Bring that ass back
like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Quiero planear sobre tu tierra estable. Quisiera regresar a ese viento suave.
Avui tenim amb nosaltres al senador de Compromís, Carles Mulet. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Bé, avui pues bé, ens fiquem en contacte amb tu, no?, per aquest tema que hem tractat en el temps de notícies de que ahir en el debat polític a les Corts Valencianes, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar que vol demanar la transferència de la competència de cercanies per a poder, pues, això, no?, fer-se càrrec o responsable el mateix Consell, no?, d'aquest servei que ha mermat bastant en els últims anys. Però és veritat que des de Compromís, sobretot de la seva figura com a senador, ha sigut un dels més reivindicatius, no?, davant d'aquesta merma o deficiències que ha pagut, que han patit els nostres trens, no?
Sí, bé, aquesta reivindicació és una reivindicació històrica, no? No és res nou. Hi ha acords unànims de les Corts Valencianes que s'ha demanat aquesta transferència. Per tant, entenem que bé, ahir era un dia d'anuncis, el que també hem de veure això com se concreta, no? Si es queda únicament en un anunci davant de les Corts Valencianes o realment va fer-se alguna gestió contundent per aconseguir-ho. Nosaltres portem molt de temps reivindicant-lo. Pensem que la situació caòtica que està sofrint Rodalies a hores d'ara, si la gestionarem nosaltres, això no passaria. Això s'ha vist en Catalunya, no?, com sí que s'ha pogut transferir, i pensem que és el que tocaria, no? Primera, perquè tenim la capacitat, la Generalitat ja està gestionant ferrocarrils de la Generalitat, seria tindre una competència més, però nosaltres això sempre ho deixem ben clar, igual que en Catalunya, no?, que se faci primer en una inversió, i la inversió històrica que no s'ha fet en Rodalies, que quan la transferència se faci en les actuacions pendents que hi ha, no?, que no sigui la Generalitat que tingui que assumir-les. i sobretot que també se garantisqui un finançament just per a poder gestionar aquestes rodalies, perquè si tampoc tenim aquest finançament, perquè ara sí que estem pagant els contribuents, però tenim unes rodalies dignes. El que volem és que aquests diners se puguen quedar així per a que poder gestionar-lo correctament.
Sí, perquè en els últims anys, Carles, el servei d'ací, per exemple, a la nostra província de Castelló, pues això, com és la circumstància real per a la gent que no agafa el tren, que sàpiga com es viu?
Clar, és que és... durant molt rato vam tenir l'excusa del tercer fil, no? Que estàvem fent un tercer fil entre Castelló i València per a que pugui anar per allà l'AVE i les mercaderies, i serà l'excusa perfecta per a dir que hem d'aguantar-nos temporalment perquè hi hauria problemes puntuals de requeriments, d'anul·lacions, de cancel·lacions de serveis. Això fa temps que s'acaba aquest tercer fil i ara veiem com el caos continua, no? A hores d'ara, tens que connectar-te de matí a Twitter i veure quins trens s'han cancel·lat. I això molta gent no té capacitat ni aquesta paciència, no? Inclús a vegades trens que no estan anunciats en Twitter, com a que s'han cancel·lat, vas a l'estació i veus que aquest tren que te fa falta per arribar a treballar o a estudiar a una hora concreta no és, no? Això és dia sí, dia també. Hi ha dies que s'han cancel·lat fins a 30 trens sense prèvia anunci, no? I això el que fa és que la gent que habitualment utilitza el tren se tingui que buscar una alternativa. Per tant, el tren estan fent que sigui això, un últim recurs per a la gent que no pugui buscar-se altre mitjà de transport. I això és per a ells que és completament irresponsable. Som una zona amb molta població on el tren sempre ha funcionat correctament, ha sigut un mitjà de transport per a connectar municipis mitjans i grans, i ara estem en un caos absolut. Estrany és el dia en què no hi haguem més de 10 cancel·lacions en la línia que uneix Castelló-València, que afecta a Vila-real.
I no parlem que el bitllet tampoc és massa econòmic per a que, a més, arribes tard, no?
Clar que no, els bitllets són... I s'ha sol·licitat moltes vegades, per exemple, la polèmica, no?, de l'ampliació des de Castelló fins a Vinaròs, que era un tren que va dir que era de Rodalies, té un preu que no és de Rodalies, té un preu de regional. Clar, a banda que no són preus econòmics, és més econòmic moltes vegades, això és una barbaritat, anar dues persones en un cotxe que no entren. Això el que fa és que, o sigui, aquesta aposta que tenim que fer per l'economia verda, per baixar l'impacte ambiental de les emissions, la gent se'l tingui que agarrar com un luxe, no? Poder tenir aquesta opció. Ara, la majoria de gent és molt més econòmic i segur de que arribaràs a temps i hora al teu lloc de treball o al teu lloc d'estudi o fent gestions del poble del costat, que no en un tren que te la jugues cada dia que vas a agarrar-lo, no saps si serà este o el següent, o tens que esperar una hora a l'estació esperant a que vinguin, no? Per no parlar de conforme estan les estacions, que són inaccessibles moltes encara, no? És una vergonya el servei ferroviari que tenim. I pensem que és l'aposta de futur. No estem reivindicant una cosa del passat, és l'aposta de futur. Si volem una mobilitat sostenible, és el tren, no té que ser el vehicle particular.
Per tant, vostè que està a Madrid, veu favorable que es faci factible aquesta transferència de les cercanies a la comunitat autònoma?
Bé, nosaltres és una reivindicació que tots els anys, quan han vingut els pressupostos de l'Estat, l'han fet a governar el Partit Popular, governar el Partit Socialista. Ara el PSOE que està a nivell autonòmic governant, que els pares que tinguin interès, però a nivell de Madrid no ha vist cap tipus d'interès, i quan proposem aquestes esmenes o aquestes propostes a Madrid que se pot a favor, el PSOE a Madrid te vota en contra, no? Ben complicat perquè no és únicament transferir en una inversió econòmica, en aquesta inversió econòmica que no han volgut fer durant dècades, no? Saben que serà molt complicat, però és que el que no pot ser és el que hi ha ara, no? Si volen continuar tenint ells la competència de les rodalies, que les tinguin en condicions, i si no poden tenir-les en condicions o no volen tenir-les, que les transferisquen. Pensem que serà una negociació política llarga, però que està bé, que el president ahir ho anunciar i la fer seu, una reivindicació que és de tots, pràcticament, el Parlament Valencià, i tant de bo poder produir-se pronta.
En altre ordre de qüestions, des del seu partit, Compromís, avui ens han fet arribar una nota de premsa que s'ha pregut molt interessant, no? I és que estan preocupats i volen traslladar al govern aquesta eliminació, o que ha desaparegut paulatinament, les bústies de correus de la nostra fisionomia al carrer, no? I clar, quan això es tracta, lo millor, d'una població gran, pues imagine que és com menys dolent que a lo millor en un poble pues, menut, no?
Sí, és un poc... tenim aquesta imatge, no, de que ara tot és correu electrònic, Però és que volem recordar que el servei de correu postal encara continua sent un servei públic indispensable, no? I el que ha passat és que en molts pobles abans hi havia bústies escampades per tot el poble, més d'una per a un poble mitjà, i únicament van deixar les bústies a les oficines de correus, i ara el que ens sorprèn és que molts pobles i ciutats, les pròpies bústies de correus de l'oficina de correus també s'han tancat. I una persona que vulgui tirar una carta únicament podrà tirar-la en horari d'oficina, en què això suposa no, de fer cua, entra, estar en contacte amb la gent, quan abans era una cosa que podies fer a qualsevol hora del dia. No? Em sembla un error, perquè un poc el paral·lelisme seria no? també la desaparició d'elements de tota la vida amb les cabines, no? Les cabines telefòniques, ara tot el món porta el mòbil, però una carta tu únicament la pots tirar per correus, o una empresa privada, no? però la majoria de servei postal va en correus. I aquesta imatge de que correus està desapareixent bé, com el que no, no? Que per exemple, tot el tema de paqueteria és un sector que correus també l'ha revitalitzat molt, i està tancat aquest servei, i llavors el que suposava, no? El tindre una finestreta oberta al tirar la carta, es pareix que és un error, no? És un error que acaba repercutint en molta gent que té que amoldar-se a horaris d'oficina, que en molts pobles tampoc no són uns horaris molt llargs, perquè són únicament en horari laboral de matí, i tocarà així de la faena per a tirar una carta. Es pareix que és un error quan és una cosa que abans funcionava perfectament. Aleguen que hi ha casos de vandalisme. Vandalisme segurament hi hauria més abans, hi havia més bústies que ara, no? I ens agradaria que recapacitarem perquè és precaritzar un servei que funcionava molt bé.
No, i que a més, no tot el món té a la seva abast un ordinador o un mòbil per a poder comunicar-se amb una altra persona, no? I hi ha algú que també fa ús, no?, d'aquest servei o les cartes per comunicar-se amb altres persones perquè li agrada, no?, més escriure a mà o el que siga, no?
Sí, no, i no és únicament la part d'escriure a mà, hi ha gestions que encara les que fer per correu, no? d'evolucions, per exemple, que pots fer-les enviar una simple carta, o gestions a l'administració que molta gent prefereix fer-les en correu, encara que tingui a l'abast el format electrònic. No? Per tant,
o quan arriba el període sí. electoral que pots enviar el teu vot per correu, no?
Clar, és que hi ha moltes gestions i que a més que això no suposa cap cost tindre una bústia oberta, és simplement quan va el treballador o treballadora de correus replegar el correu que hi ha, no té cap sobrecost. Per tant, no entenem aquesta mesura de tancar per la nit o fora de l'horari d'oficina i les bústies que tota la vida funciona perfectament. Tu pots comprar segells de qualsevol lloc, en els estancs, per exemple, no? Encara pots comprar-los o inclús en les oficines de correus i tu, quan tinguis temps, llença la teva carta. No entenem el per què ho han fet i ens agradaria que rectificaren.
Pues, senador de Compromís, Carles Mulet, moltes gràcies per haver estat avui així, encara que pareix que anem enrere en vez de cap a davant, no? En moltes ocasions.
Sí, hi ha coses, hi ha serveis que estem lamentant això, perdre serveis que funcionen molt bé, com els trens o correus, i cada vegada anem a pitjor i no sabem per què, la veritat.
Bé, doncs esperem, no? Quedem expectants a aquestes respostes que li donaran en el Senat, no? En les seues intervencions. Moltes gràcies per haver estat així en Ràdio Vila-real.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Mientras tanto tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo percibiste que invertí mi dirección, y de quien siembra vientos que se dice ya lo sabes, solo cuando te quebraste, solo entonces me di cuenta, era yo. El huracán de una escala descomunal, crecido en su arrogancia, por sí mismo dio una vuelta en espiral. Y ese huracán, con la luz de lunas de hiel, a mil metros del suelo, a duras penas.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Prepara. Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bé, suposadament tenim molta astèmia en cada tardorenca, no? Qui ho tenga. I si ho tens, si estàs aixina un poquet decaigut, pues sempre està bé ficar-li un poquet de ritme al dimarts. Nosaltres ens tornem a retrobar demà dimecres, com sempre, a les 12. Bona vesprada!